Ràdio Estel.
Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia, ruta bíblica amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Una setmana més amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Avui ens disposem a fer-ho, com sempre, escoltant i conversant amb els nostres convidats sobre les lectures de la missa del diumenge, en aquest cas concret, del diumenge 24 de durant l'any. Els nostres tertulians són Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. És mare de família. Hola, què tal?
Com anem?
Bé, contentíssims de tenir-la aquí de nou.
I jo també.
També estem molt contents de tenir mossèn Fermí Casal, prevere del Bisbat d'Urgell a la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell. Hola, benvingut.
Jo també estic content d'acompanyar-vos una vegada més aquest diumenge. Ja en ple curs tot el país.
I tant que sí. I Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Jo bé, els que ens escolten no ho sé si estaran gaire contents de que tornem a ser aquí.
Sí. Oh, és que vostè en cada programa... No el renyo, però vostè en cada programa sempre al final i deixa un interrogant i deixa com està resolt però encara no, és una solució però no tota. Esclar, lògicament ens veiem obligats a tornar-lo a convidar perquè vostè pugui acabar d'expressar. Per tant, si vol, avui seria l'ocasió. Diumenge que ve no
ja
el convidem.
Ja som aquí.
Molt bé. Doncs som aquí, als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. L'Àlex Alsina es cuida de la tècnica i Maria Marín, qui els parla, de presentar i conduir aquesta conversa radiofònica. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 24 de durant l'any, que escoltarem tot seguit, és del llibre del profeta Isaías i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m'acosti. Déu el Senyor em defensa. Qui em podrà condemnar?
Versicles corresponents al conegut com a tercer càntic del servent del Senyor. els trets característics d'aquest personatge anònim que pronuncia aquest càntic són vocació en vistes a la paraula, els sofriments que acompanyen la missió i la confiança en el suport del Senyor. Mossèn Fermí, situa'ns una mica.
Aquest text ve del que els biblistes en diuen, o en diem, el segon Isaïes, un deixeble del gran profeta Isaïes del segle VIII, però estem en el segle VI, en plena captivitat de Babilònia, el poble jueu captiu a Babilònia, és un poble matxacat, però que continua sent un llevat enmig dels pobles. El seu sofriment continua sent llavor de cara a la història. I
Teresa?
A mi aquest fragment verdaderament em recorda la passió de Jesús. És ben bé el referent en què Jesús fa tot això que en un moment hem comentat, no? O sigui, el seu sofriment, la seva fe i sentir-se segur. A mi, quan el llegeixo, sempre em recorda això. I, per tant, em costa molt veure-li un altre sentit. Jo entenc el que el poble i els profetes en aquell moment volien expressar, però en aquell moment que no havia passat, encara la passió de Jesús la reflecteixen clarament. Era ben bé allò que aquell que havia de néixer havia de patir i havia de ser la nostra seguretat envers aquest Déu que ens estima.
Avui en dia ser cristià, actuar com a cristià, manifestar-se com a tal i actuar com a tal, realment no està de moda. Estem en un món molt estrany. Èxit personal, és èxit econòmic, és èxit social, és poder. Sí, és necessari opressió, per què no? El món intern no existeix ni es valora. Tot el que no es manifesta a l'exterior és com si no existís. Si estàs content, ho has de dir a Twitter. Si no ho manifestes d'una forma visible a través dels medis de comunicació, senzillament no existeix ni té transcendència. I clar, és que és un món tan estrany, és un món tan aliè al món del cristià, de reflexió, de meditació, de esforç, de tenir present l'altre, de cultivar-te per produir. Aleshores, clar, el cristià avui en dia és un cos estrany en la societat. I, per tant, efectivament, doncs, pot ser objecte de totes aquestes vexacions, de tots aquests atacs, de tots aquests reptes que ens parla la lectura, i al final l'esperança és Jesús, el que manté, és el teu jutge, és el teu referent. És a dir, la teva actuació no ha d'estar regida pel que et diran o pel que pensaran o pel que té. La teva actuació ha d'estar regida per això. Ho contrasto amb el missatge de Jesús, amb l'Evangeli, i quadre o no hi quadre. I si quadre, en van, perquè Jesús està amb tu.
El problema del mal sempre, sempre serà un misteri. I la creu de Jesús, és l'escàndol de la creu, sempre serà un misteri. Jo penso que és molt clar que Déu voldria que la humanitat que ell ha portat al món, als homes, fóssim feliços i sapiguéssim conviure com cal. Però el problema del mal s'hi fa present, perquè som nosaltres. Allò que Déu vol és que ens estimem, i estimar vol dir comprometre's, i llavors vol dir el pes feixuc de la creu.
El salm responsorial d'aquest diumenge 24 de durant l'any és el número 114 i té per resposta: continuaré caminant entre els que viuen a la presència del Senyor. És una narració en la qual el salmista explica l'experiència de l'alliberament, que d'una experiència de mort és ser escoltat pel Senyor i retornat a la vida. Quants de nosaltres podríem parlar d'aquesta experiència? Oi? Què els hi sembla?
Podríem a lo millor parlar-ne, però quantes i quantes vegades valdria més? Podríem parlar de les que hem caigut i de les que no ens aconseguim aixecar. A mi aquest salm em passa el que el senyor Xavier li passava, no? De que amb la música doncs té un altre sentit. No és tan trist, per dir alguna cosa, no? Sinó que és més aviat aquella força de que per més caigui, tindré l'oportunitat de seguir, mentre Déu m'ajudi a poder caminar en aquest camí, perquè, clar, el problema és que quan caiguis deixis de tenir l'esperança de poder seguir el que tu vols.
I caminar a la presència és caminar, continuar amb els seus manaments, és a dir, d'acord amb la fe. No és una contemplació, no és que et contempli d'una forma, diguem, externa, sinó no, continuar caminant a la presència del Senyor vol dir que tu t'esforces, que fas per complir amb els manaments i escampar l'Evangeli.
Tots a la vida han plorat, sobretot tots han vist gent que ploraven i, a pesar de tot, també hem comprovat, si tenim ulls per veure, que Déu dona la mà perquè la gent no es neguin en el plor, perquè la gent no s'acabin d'enfonsar i perquè puguen anar endavant. Hi ha el mal, però si hi ha fe, amb l'ajuda de Déu sempre es pot anar endavant.
Proposo de que continuem endavant, sí, amb la segona lectura.
Som-hi.
Doncs per tercer diumenge consecutiu escoltarem de la carta de Sant Jaume, avui del capítol segon.
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb les obres, de què li serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tinguessin ni vestit ni l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Vés-te'n en pau, abriga't bé i alimenta't». Però no li dones res del que necessita. Quin profit els faria? Doncs amb la fe passa igual. Si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra'm sense les obres que tens la fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.
El tema principal d'aquest fragment és la relació entre fe i obres. Per a Jaume, la fe no és un compendi de dogmes, sinó l'adhesió personal a Crist. Per a ell, per a Jaume, és impensable una fe en abstracte, sense obres, i aquestes obres no es poden separar de la fe. És una mica donant volta sobre el mateix cercle. Però és real això que diu, no?
És fantàstic.
Sí.
És fantàstic. És una frase d'aquestes lapidàries...
No, em veig més animat ara, senyor Francino.
Que l'hauries de tenir escrita i mirar-te-la de tant en tant, doncs, al metro, mentre es passeges... Diu, si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Diu, tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Això sol, anar reflexionant. Tu tens la fe, jo tinc les obres. Clar, això també és una lliçó d'humilitat per molts que ens diem cristians, que el que ens ve a dir és, escolta'm, és que hi ha molta gent que no sap o no creu o no diu què té fer, i en canvi té les obres, i per tant el regne de Déu estarà per davant teu. O sigui, no per molt anar a missa, o per molt dir que ets cristià, o per complir amb certs preceptes externs, o per tenir una, diguem, una convicció més o menys, etc. Això no et dona cap, diguem, rànquing a l'hora de conèixer Jesús. Això t'ho dona el pencar, el fer.
Jo tinc una amiga meva que això li he dit moltes vegades. Dic, tu dius que no creus, però jo voldria ser com tu de la manera d'actuar. perquè és d'aquestes persones que ja no s'ha considerat mai creient, però, en canvi, ja voldríem molts que ens diem cristians estar al seu nivell. Jo això ho constato molt sovint, perquè, a més, tenim molt bona relació. I li dic això mateix. Li dic, ja voldríem molts.
Sant Jaume és molt plàstic i molt clar i molt convincent. Però aquí hi ha un text polèmic del Nou Testament. I a la vida hi som nosaltres i a Déu. Només voldria fer una referència a la família. Naturalment que cal que els petits es portin bé perquè els pares es facin un petó. Però el petó sempre és un do. El petó sempre és un do. Naturalment que cal que nosaltres col·laborem a la salvació, i aquest és el pla de Déu. Però, a pesar de tota la nostra col·laboració, la salvació sempre és un do de Déu. I Sant Pau, complementant a Sant Jaume, i Sant Jaume complementant a Sant Pau diu, ens salvem perquè Déu ens estima.
I... Això encara que no ho sapiguem. Encara que no ho vulguem.
Encara
que no ho creguem.
Encara que no ho sapiguem.
No depèn de la... Diguem, és tan un do que no depèn de, ni tan sols de la nostra reacció o de la nostra acceptació.
Però...
És a dir, Jesús en un altre passatge fa la paràbola i diu, escolta, si jo envio amb un operari a la vinya i li dic vés i conrea-la, i tu em dius sí, ara hi vaig, però no hi vas, i després li dic a un altre vés i em diu no hi vull anar, però hi va i ho fa, diu, qui ha complert els meus desitjos? Però... Evidentment el que m'ha dit no hi vull anar, però després hi va i ho fa.
Però també és meravellós que Jesús, en una altra paràbola que parla de la vinya, diu que Déu ens estima tant que paga el jornal sencer, els de la primera hora i els de l'última també. Perquè la salvació, més enllà de tot, és un petó de Déu.
Sí, sí, sí.
No, a veure, això completament d'acord, i que hi haurà gent que se salvarà sense haver-s'ho proposat, també, però també jo penso que les persones que mínimament volem fer una mica el camí de Jesús, és important que la nostra fe sigui la que ens mana una mica i que la fe ens faci fer les obres. Podem esperar molt, o en honor de Jesús, i podem esperar això, de no, fins i tot no volguent-ho, que Jesús ens salvi, o Déu ens salvi. Però si ho volem, i ho volem viure... Home, jo també penso que és un camí.
És que jo crec que fins i tot té més mèrit el que compleix sense saber-ho o sense voler-ho que no el que n'és més conscient del missatge de Jesús, de tot el seu ensenyament, en què te relaciona i t'explica la fe amb la salvació. Tot això, tu ja tens uns instruments per racionalitzar i saber què fas i per què ho fas, etc. Penso que ho té més difícil i, per tant, té més mèrit aquell que ho fa sense esperar aquesta salvació, sense esperar aquesta retribució, sinó que ho fa pues, perquè, senzillament, aviam, el logos espermaticós, és a dir, la llavor del coneixement de Déu, això la tenim tots els homes al cor. Aleshores, el qui la segueix sense esperar-ne res... Penso que pot tenir més mèrit que un altre que diu, no, aviam, jo ara em sacrifico, però el dia de demà pues, aniré al paradís.
Home, tampoc seria molt sincer si pensessis això, no? Vull dir, fer-ho per un interès...
Bueno, la qüestió és que ho facis. O sigui, no hi vull anar, però hi vaig.
Vale, també, sí, seria acceptable.
Continuem endavant, ara ja escoltant l'Evangeli, però prèviament recordem als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia en la que estem comentant aquí a la taula de l'Evangeli les lectures del diumenge 24 de durant l'any amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, és mare de família. Després també amb mossèn Fermí Casal, prevere del Bisbat d'Urgell a la parròquia de Sant Not, de la Seu d'Urgell, i amb Xavier Francino, pare de família i notari també aquí a la nostra ciutat. Ara sí, escoltem ja la darrera lectura, que és de Sant Marc i del capítol 8è.
En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles se n'anà als poblets de Cesarea de Felip i pel camí preguntava als seus deixebles:
qui diuen la gent que sóc jo?
Ells li respongueren:
uns diuen que sou Joan Baptista, d'altres que sou Elies, d'altres que sou algun dels profetes.
Llavors els preguntà:
i vosaltres, qui dieu que sou?
Pere li respon:
vos sou el Messies.
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú i començà a instruir-los dient:
el fill de l'home ha de patir molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar, ha de ser mort i al cap de 3 dies ressuscitarà.
I els ho deia amb tota claretat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué:
fuig d'aquí, Satanàs. No penses com Déu, sinó com els homes.
Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué:
si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà. Però el qui la perdi per mi i per l'Evangeli, la salvarà.
Un text on queda reflectit un dels moments culminants de l'Evangeli de Marc, una síntesi de la revelació que Jesús fa de si mateix. Jesús no és el Messies davídic, sinó el Messies servent del que parla Isaías en aquesta primera lectura. Que mossèn Fermí, comenci vostè, sisplau.
És un text capital dels evangelis. Està en el cor dels evangelis, un text que tenim en la tradició sinòptica de Mateu, Lluc i Marc, i d'alguna manera ressona també a l'Evangeli de Sant Joan. Aquest text serà sempre actual. Els deixebles que van acompanyar Jesús van haver d'adonar-se explícitament qui era Jesús. I si no se n'haguessin adonat d'alguna manera, l'escàndol de la creu se'ls hauria menjat. I els cristians arreu de la història, una i altra vegada, ens hem de preguntar qui és Jesús. Jesús és el nucli del Nou Testament. Si més enllà de Jesús, el fill de Maria i Josep, no hi veiem el fill de Déu, el cristianisme queda decapitat. Jesús és el Messies, Jesús és el fill de Déu, i per això pot ser el camí, la veritat i la vida.
Tenim tendència a pensar que els deixebles, la gent que va conèixer, que va viure el temps de Jesús, ho tenien molt fàcil, que bueno, pues apareix allà un personatge que comença a fer miracles, que fa coses absolutament excepcionals, que bueno, pues, diu té un missatge nou, bastant revolucionari, bastant trencador en molts aspectes amb la tradició, però al final penses, escolta'm, com dius, o sigui, ells el van conèixer i Jesús diu, bueno, feliços els que creuran sense haver-me vist. Si Jesús avui en dia vingués aquí, ja no Jesús a través dels pobres, que aquest sí que el tenim permanentment, i ell ho diu, cada vegada que heu donat de menjar o que heu vestit, un d'aquestos m'heu donat de menjar o de vestir a mi. Si ell vingués personalment avui en dia i es plantés al mig nostre, el reconeixeríem? És a dir, a mi em fa la sensació de que els deixebles estaven tan condicionats pel que ells esperaven, pel apriorisme que ells tenien de Jesús, que els hi devia costar molt d'entendre les coses. És a dir, aquí, per una banda, Pere li diu, vos sou el Messies, ja és una revelació, però, per altra banda, quan ell li diu, escolta'm, és que jo he de morir, jo he de patir, jo he de... bueno, això ho rebutja de ple. Clar, si avui vingués Jesús, què n'esperaríem nosaltres? I això ens permetria de reconèixer que el tenim entre nosaltres? O de seguit en faríem un instrument mediàtic, un gran xou, el mundanitzaríem atribuint-li finalitats o virtuts només mundanes? Potser no ho tenien tan fàcil, aquella gent, eh?
No, i a més, ells estaven avasats a sentir de gent que ja havien fet aproximacions. Sant Joan Baptista no era pas tan lluny. D'altres d'aquests grups que també volien fugir una mica de la llei i d'aquests grups més de desert i més... Vull dir que aquesta gent ja havien sentit a parlar. Per tant, Jesús, que encara era més radical perquè estava enmig, no se n'anava, no feia com Joan, que se n'anava al desert. Ell es quedava i ell allà predicava, Joan també. Per tant, ells els hi devia ser com molt xoc. Jo penso que si Jesús avui vingués aquí, no el tractaríem gaire diferent de com el van tractar abans, amb tots els mitjans nous d'ara. Vull dir, el posaríem al Facebook, ens n'enriuríem. Qualsevol tipus d'aquest tipus de cosa que avui fem amb moltes coses. Per tant, crec que Jesús ho tenia molt, molt difícil. Havia d'estar molt, molt a prop del pare per poder arribar com va arribar. És que em va fer de molt grans, vull dir, frente a la llei. Mm. Jo sempre quan veig la passió, o llegeixo la passió, o els dies... Quan Jesús entra en el temple i es carrega tot allò, jo penso que si avui ho fes li farien el mateix. Sí. Perquè tocar allò era com avui en dia entrar a Wall Street o a qualsevol lloc i carregar-s'ho. És que és tan actual que fins avui en dia faríem el mateix. Faríem el mateix.
En aquell context, el poble d'Israel estava preparat per veure Jesús, un personatge extraordinari. La història d'Israel està present d'aquests personatges. Per això es parla de Joan Baptista, Elies, que ha retornat, algun gran profeta. Déu continua visitant el seu poble. Això, d'alguna manera, estava a l'horitzó. Però és que en aquest text Jesús implícitament accepta que és el Messies, però dona una volta de 180 graus a la tradició messiànica. Però és un Messies que va a la creu, que donarà la vida per salvar-la. I la gent d'un demà de Pasqua, la passió de Jesús no va poder ser predicada ni recordada en veu alta, sinó en la mesura que va ser capaç de ser digerida per la fe i reinterpretada. I per això aquells textos del servent sofrent de Javé que hem llegit avui a la primera lectura. El poble d'Israel era el poble escollit de Déu, però és un poble que va ser triturat tantes vegades en la història.
Sí, que va ser esclar, que va ser captiu.
I no obstant va emergir. I Jesús és aquell que ha vingut en nom de Déu per salvar la humanitat, però també aparentment és triturat per la història i a la creu, però a partir de la creu Déu salva. Aquell que dona la vida salva la seva i la dels altres. I el qui no és capaç de donar la vida no s'insereix en la història de Déu.
Un apunt, diu, que prengui la seva creu. La creu és personal. Cadascú té la seva. Cadascú de buscar la seva i cadascú de portar la seva. Cadascú sap quina és la seva creu, allò que et costa, allò que et repte, allò que...
Bé, doncs, amb aquestes paraules de senyor Francino, amb una creu que ens ha posat... No, però no és molt bé de dir-ho, perquè veritablement la creu és personal, sí, sí. Gràcies. Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Fermí Casal.
Gràcies a tots.
Gràcies, Xavier Francino.
Un plaer.
I a vostès també, gràcies, perquè som fidels setmana rere setmana aquí al programa La Taula de l'Evangeli. Una vegada més, els recordem que sempre que ho desitgen poden fer-nos arribar els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Els hi agraïm molt. Recordem també que l'adreça electrònica a la qual poden fer-los arribar és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I recordin també que ha estat un plaer per nosaltres poder estar amb vostès a través de les ones radiofòniques i a través de la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, una setmana més. I els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.